אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי מודה אני על בגד שנחת על גופי שלא יהיה לי קטע שומר עליי מודה אני כל בוקר על האור על עצם היותי מודה אני עליכם שנחת לשולחני שלא אהיה רעב שלא אדקר
L'última setmana de març ha arribat a les llibreries per primera vegada en la nostra llengua en català i en edició bilingüe hebreu-català, un document de primer ordre dins el hasidisme, un moviment divers i plural arrelat en les tradicions més esotèriques de la religió jueva. Els contes cabalístics de Nachman de Breslav, escrits a principis del segle XIX a l'actual Ucraïna, es publiquen una edició cura de Joan Ferrer i de Jordi Cirera. Els nostres dos següents convidats amb els quals anem a parlar de Nachman de Breslav, d'aquests contes cabalístics, de la càbala, del hasidisme i en definitiva d'un dels moviments també més atractius sens dubte del judaïsme. Anem a saludar-los a tots dos. Primer el senyor Jordi Cirera. Jordi, bon vespre.
Bon vespre.
Senyor Jordi Cirera, que és doctor en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi metafísica de la creació en Ramon Llull, que actualment és professor d'història de la filosofia i de les religions a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. És també president de l'Associació Aliada per a l'Estudi de la Ciència de les Religions. Ho feim curt perquè si hem de llegir tot el currículum del senyor Cirera se'ns esgotaria el programa. I anem a saludar també a un altre erudit, el senyor Joan Ferrer. Joan, bon vespre.
Hola, bon vespre.
El senyor Joan Ferrer, nascut a Calella l'any 1960, és doctor en filologia semítica i llicenciat en teologia i en geografia i història. És professor de la Universitat de Girona, de la Facultat de Lletres, de la qual n'ha estat degà, i de Sagrada Escriptura de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Ha estat traductor de la Bíblia al català i deixeble i col·laborador de Joan Coromines. També, com dèiem en el cas també del senyor Cirera, amb un currículum tan extens que l'estalviarem per donar més espai al programa. Molt bé, benvinguts a tots dos, i no sé qui vol començar. Tota vegada podíem començar per explicar una mica la importància de la traducció al català per primer cop dels contes cabalístics i perquè per primera vegada una obra com aquesta no havia estat traduïda a la nostra llengua.
Bé, si voleu començo jo, en Joan.
Endavant.
Bé, la idea era oferir a les persones interessades en llengua catalana un document de màxim interès en història cultural, oi? Perquè, a veure, la càbala és una paraula que treu molt, però en realitat és molt difícil acabar sabent què és la càbala i sobretot com va ser rebuda en un mitjà real. I vam pensar amb el company Jordi Cirera, ell és expert en filosofia, jo més aviat em dedico a la filologia, no? A veure, com podríem fer un treball que fes accessible a partir d'un document real, i aleshores se'ns va acudir la idea d'oferir l'edició dels contes de Nachman de Breslav, que és la càbala posada a un nivell popular i real, no? Perquè penseu que el hasidisme és viu en molts drets del món, hi ha moltes persones que llegeixen i mediten aquestes narracions com a escriptura gairebé sagrada, és a dir, que això comunica uns continguts que permeten comprendre doncs dimensions ocultes de la realitat, no? Aquest és el plantejament. D'altra banda, val a dir que és fet, pensem que cal remarcar-ho, és la primera vegada, creiem, en la història de la cultura, en què es publica una edició bilingüe, diríem el text original hebreu, amb una traducció a qualsevol llengua del món, no? Això és un fet singulat i que, doncs, que les persones de llengua catalana en puguem disposar, doncs és un luxe i un honor. Em sembla que és un fet que s'ha de remarcar.
I clar, i per això ho remarquem, i clar que felicitem no només en els dos curadors i traductors d'aquesta obra, sinó també a Fragmenta Editorial, que fa una feina, com sempre dèiem, aquest programa magnífica, però a favor de la cultura. Jordi, el Joan ha introduït una mica el tema, però és important possiblement que els conceptes que manegem, i especialment que manegeu vosaltres i que teniu molt a mà, els facem accessibles. Parlem de la Càbala. Tots hem sentit a parlar de la Càbala, però per posar-ho en poques paraules, l'obra conté una introducció àmplia al fenomen de la Càbala i del hasidisme. Ara en parlarem del hasidisme. Què seria, però, la Càbala?
La Càbala, per dir-ho ras i curt, és la tradició mística jueva. Diguem això i ens quedem molt amples, perquè és una tradició que dura uns quants segles, que té els seus orígens a Provença, que fa un recorregut històric, baixa cap a Catalunya, concretament a Girona, la meva ciutat, després s'expandeix per la península Ibèrica, al nord d'Àfrica, Itàlia, arriba a Palestina, i de Palestina torna a anar ja cap al segle XVIII, al centre d'Europa, que és quan empalma amb la tradició hasídica, que és on trobem el nostre Nachman, no? Llavors és bastant complexa, té moltes aportacions al llarg dels segles, variacions, i arriba fins a Nachman, que en fa una lectura. Com molt bé deia en Joan abans, doncs hi ha diverses lectures en tot aquest recorregut històric. Estem sempre dintre de tradició mística, però Nachman en fa una lectura, basada en l'obra d'Isaac Luria, que és la tradició que li arriba amb ell, que és una tradició també ja composta. Però és aquesta tradició mística, i l'idea, si et sembla, explico més de Nachman, sí, que no pas fer una història de la Càbala, que ja veus, sí, que ens allargaríem.
Podríem parlar de Nachman, que és l'autor d'aquests contes cabalístics i que també tenia una relació familiar, com a rabí, amb el fundador, precisament, del moviment del hasidisme, un dels moviments, hem de dir, del hasidisme, perquè vosaltres naturalment em corregiu si dic alguna barbaritat, però a la història del moviment del hasidisme hi ha els primers hasids com una secta jueva, però després hi ha al llarg de la història diferents moviments, no?
Sí, no, i ara al començament ja és un moviment complet, amb moltes variants i moltes escoles. De fet, per entendre una mica el hasidisme, podríem dir que hi ha un mestre fundador carismàtic que en un primer moment solen ser, tenir una relació o de parentiu o de deixebles molt propers amb el fundador, amb el Besht, el fundador del hasidisme, i a partir d'aquest líder carismàtic es forma una escola, unes comunitats, per entendre's podríem dir que estarien entre un entremig entre un monestir catòlic i una comunitat hippie. És una cosa així d'entremig,
una bona
comparança. Sí, perquè no és un centre tancat, un monestir que la gent no hi va, sinó que viuen en una població, es crea tot un comerç al seu voltant, els seguidors no tots viuen allà i van per festivitats. O sigui, és una comunitat d'adeptes molt fervents però oberta, i que, bueno, uns que hi pot haver un mestre d'una escola en un lloc, doncs els habitants d'aquell lloc són seguidors d'un altre reba, d'un altre líder hasídic, i per tant van a les celebracions litúrgiques o religioses, van a l'altre lloc.
Jordi, i quin és el diguéssim, els, si ho haguessin de resumir en poques paraules, els principals preceptes del hasidisme?
Mira, els principals preceptes del hasidisme és, s'ha d'entendre una mica en el context històric. Estem en un context històric en què està arribant la il·lustració a l'est d'Europa, i el moviment jueu, que ja tenia un encarcarament en si, la tradició rabínica, doncs reacciona davant d'aquesta modernitat de diferents maneres. N'hi ha alguns que adopten la modernitat, n'hi ha alguns altres que s'oposen fermament a la modernitat, i el moviment hasídic és un moviment que jo diria que agafa una mica l'esperit dels temps, la idea de canvi, de renovació, d'obrir-se sobretot al poble baix, a la població pobra, i acostar-los l'espiritualitat cap a aquesta gent. T'agafa aquest sentit de modernitat, de que l'espiritualitat ha de ser per tothom, i per tant la transmet a través d'aquests líders carismàtics. Si hagués de resumir-ho, podria ser així.
Joan, i el Nachman de Breslav, i tu que has fet, has tingut cura especialment de la traducció de l'hebreu al català, com ens explicava en Jordi, són una sèrie de contes, però que permeten, i el conte, de fet, ho permet com a forma narrativa, accedir al nucli d'aquesta espiritualitat, possiblement, no?
Sí, efectivament. Aquest és l'aspecte més interessant d'aquests textos. En aparença, semblen contes de la tradició centroeuropea, diríem, els coneguts dels germans Grimms, etc., del folclore, diríem, escampat pel centre d'Europa, no? Una princesa que s'ha perdut i que hi ha algú que la busca, no? En principi és una cosa amable i inofensiva, però en realitat aquests contes contenen el que en podríem dir una mena de càrrega de profunditat de caràcter místic, és a dir, qui és aquesta princesa i per què cal cercar-la amb tant d'interès i gairebé deixar-hi la vida en unes proves àrdues i tremendes gairebé, no? I aleshores repeteixo, sota l'aparença d'una cosa inofensiva i infantil, en realitat se'ns estan comunicant, doncs, alguns dels missatges més profunds de la història mística del judaïsme, que és en realitat la recerca de la presència del misteri de Déu ocult en la realitat i en la qual, doncs, la persona que desitja trobar sentit i plenitud a la vida i a la realitat, doncs es dedica a cercar-lo, no? I a partir d'aquí, amb aquestes 13 històries que es van desplegant, amb unes trames, doncs, molt, molt sorprenents i de vegades inversemblants, no? Tenim un camí d'accés privilegiat a aquest coneixement místic de la realitat de què ens parlava en Jordi, no? Exactament aquesta, això és la càbala, i la veritat és que és molt, pensem que és molt atractiu, perquè el text val a dir que no és transparent, d'aquí que nosaltres hem volgut
donar eines, no? Donar eines d'interpretació, no?
Exactament, donar eines d'interpretació.
És el que us volia demanar, és a dir, el text, aquest llibre està presentat de tal manera que una persona absolutament profana en aquests temes pugui entrar al llibre, entendre, no només llegir els llibres, els contes, sinó a trobar les eines hermenèutiques, les eines que el permetin fer una interpretació, poder tenir un accés fàcil al text i poder interpretar el que està llegint.
Aquesta, l'estructura que hem donat al llibre, intenta precisament això. I es pot fer una lectura només dels contes. Jo, com a anècdota, doncs vaig fer la prova amb la meva filla.
Què tal va anar, Jordi?
I allò, abans d'anar a dormir, doncs li vaig llegir un dels contes. I bé, hi havia alguna cosa una mica estranya.
El papà, que m'estàs contant.
Acabava de veure que hi havia alguna cosa que no era ben bé el conte habitual, però bé, van llegir el conte bé. Ara, llavors, en el llibre que hem fet? Doncs donar les claus interpretatives del conte. El primer, hi ha la introducció, que et situa una mica en hassidisme, acaba les idees de Nachman, i després, abans de cada conte, posem el significat al·legòric dels diferents personatges que surten en el conte. Reis, princeses, gegants, arbres que parlen, núvols que es converteixen en dimoni. Clar, tot això té un significat. Són els diables tentadors, són la presència divina en el món. Llavors ja tenim dos nivells de lectura, no? I a més, al final del conte, doncs, fem algunes, diguem-ne, interpretacions de les trames narratives que hi han, per acabar de veure on te vol anar Nachman. Clar, llavors aquí ja fas una lectura.
Per entendre bé el que estem parlant, hi ha que explicar una mica qui és el Nachman, ho han dit una mica de passada. Ha nascut un rabí jueu, nascut a Ucraïna el 1772, que va ser besnet, podeu contar-ho, del fundador del moviment del hassidisme, i un místic i un profeta visionaris, així. Conta'ns una mica qui era aquest Nachman i per què arriba a escriure aquests contes i què vol explicar amb aquests contes.
Jo us diré el primer que em va dir en Joan, com em van estar parlant del llibre, va dir, és un personatge molt estrany, que a mi ja em va interessar, com a dir, això d'estrany, que es va arribar a creure que era el Messies. Home, és molt i molt estrany, realment. Doncs era això, era aquest personatge místic que sí que apareix a l'Europa Oriental, dintre del hasidisme, però té aquesta característica, això s'entronca amb la tradició de la Càbala, que arriba a creure que ell ha de restaurar el món, que el món està en un manat degenerant, i ell es veu com l'encarnació del Messies.
Caram.
Almenys, si veu durant un temps, perquè després, una mica jo com... vaig fer la tesi doctoral sobre Ramon Llull, en alguns aspectes em recordava Ramon Llull i aprofito que estic
sí,
parlant
Ramon
a Mallorca
també, doncs, també era un
per parlar de Ramon Llull, no? Doncs en alguns aspectes em recordava ell, perquè és aquesta tipologia de místic insegur, de místic que se sent incomprès, aquesta mateixa tipologia. I llavors al final de la vida viu el fracàs, se sent que no ha pogut realitzar aquesta restauració del món, un món més ordenat, de tornar als principis místics que la Càbala hasídica, almenys, diu que haurien de governar el món.
Ell combina la Càbala amb l'estudi de la Torà, no?
Sí, la Torà s'estudia en tot el judaïsme, llavors la Càbala és el que és, a més, no?
Uh-huh. I és el que li dona aquesta dimensió també més mística. Molt bé, doncs, uns contes, Joan, que funcionen bé. Te volia demanar particularment com ha estat la traducció, perquè, bueno, com hem dit abans, en Joan és tot una eminència en el tema de la traducció, no sé si m'ha donat temps a dir-ho abans, però ha estat el traductor de la Bíblia català i deixable col·laborador de Coromines, ha escrit diversos llibres de filologia semítica, d'hebreu, arameu i siríac, i de filologia catalana, i des de 2017 també és president de l'Associació Bíblica Catalana, ha traduït al català La saviesa dels pares d'Israel, el tractat Avot de la Misnà, i ha participat en l'edició bilingüe i la traducció del Càntic dels Càntics de Salomó, en Narcís Comadira, i també ara d'aquest llibre que estem comentant amb el Jordi Cireda, Els contes cabalístics. Ha estat... com ha estat la traducció trobat amb aquest text i sobretot un text que cal posar a l'abast del públic, no?
Sí, aviam, és que és darrere d'aquest text hi ha tota una història lingüística que també en resulta fascinant. Penseu que aquesta gent, Rabí Nachman i tots els seus hasidim, parlaven yiddish, i és a dir, el yiddish és una llengua, diríem, de la família de l'alemany, per entendre'ns, que s'escriu amb lletres de l'alfabet hebreu, i que és una llengua entranyable en el sentit que era la llengua que parlaven la majoria de les persones que van ser assassinades durant l'Holocaust, oi? Mm. És a dir, és una llengua que va ser extingida amb l'Holocaust, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores els contes de Rabí Nachman, com que tenien ja des de l'origen la voluntat de ser alguna cosa així com semblants a l'escriptura, com que l'escriptura, Sagrada Escriptura, la Torà, és escrita en hebreu, però els contes s'explicaven en yiddish, en la tradició, diríem, del hasidisme, les edicions sempre eren bilingües, és a dir, l'hebreu figurava la part de dalt i el yiddish en la part de sota, no? Val a dir que l'un i l'altre és una traducció estrictament literal, gairebé podríem dir paraula per paraula l'un de l'altre, però els hasidims, per ells el text important és el text hebreu, perquè és el text en la llengua de l'escriptura. Aleshores, proveir una traducció catalana que fos estrictament fidel al text va ser l'objectiu que ens van proposar amb en Jordi, perquè, esclar, també havíem detectat que les traduccions disponibles en llengües modernes eren totes una, com en diríem, una recreació, més que no pas una traducció del text, oi? I això, esclar, a nosaltres no ens agradava, en el sentit que hi ha una sentència del mateix Rabí Nachman en un dels contes, diu, pareu molta atenció a cada paraula i en cada detall. Esclar, si el traductor recrea el text en lloc de traduir-lo, l'atenció en la paraula i el detall és simplement impossible, no? Aleshores, nosaltres vam voler que la traducció fos estrictament senyida i fidel. I això, de vegades, causa perplexitat capacitat, no? Perquè els focs són contes de tradició oral, hi ha moltes repeticions que formen part de com s'explica un conte en la tradició oral i que quedava consignat per escrit. Nosaltres hem estat respectuosos fins i tot en això, la qual cosa fa que de vegades el lector quedi sorprès, dius, però això se'ns ho acabava de dir, però en la dinàmica narrativa les coses solen anar repetint, no? I això causa, és la marca, diríem, d'autenticitat del text, oi? I en aquest sentit és realment atractiu.
Joan Ferrer i Jordi Sidera, que presenten en aquesta obra contes cabalístics de Nachman de Breslav, el lacidisme com l'evolució lògica dels diferents corres místics de l'època medieval, fruit de la necessitat sentida de renovació espiritual del judaïsme. Crec que estem davant una obra històrica en aquesta traducció per primer cop a la nostra llengua, el català, i en edició bilingüe hebreu, un document de primer ordre dins el hasidisme que ens han atracat aquests dos curadors i traductors, aquests dos estudiosos que amablement ens han acompanyat aquests minuts, i també l'editorial Fragmenta, a qui donem l'enhorabona per aquest meravellós llibre, joia autèntica que rep el lector català contemporani en les seves mans, a més en unes dates com aquestes que són ben damunt la fita del llibre. Moltíssimes gràcies a tots dos, Joan, Jordi, ha estat un autèntic play, com sempre passa a la ràdio, el temps ens ha quedat curt per parlar de tot això.
Moltes gràcies
i bon vespre.
Bon vespre a tots dos.